Doncs 22 anys que fa aquesta casa. Ho celebrarem. El dia de Sant Jordi és el nostre aniversari oficial. Divendres fem el sopar que tot el Prat ja coneix que fem i que gaudirem. I res, esperem que estiguem aquí molts anys gaudint i celebrant també la ràdio.
Per això, tant, bien, mateix, eso, eso. Llarga vida a la ràdio.
Això, sí, sí. Moltíssimes gràcies.
Sí. Puc portar la càmera?
Clar que pots portar la càmera. És que, clar, l'altra afició del Pere és la càmera.
Doncs porta, porta.
Porta la càmera, que ens farem unes fotos divendres ben maques. Gràcies per venir, que vagi
gràcies
molt bé.
A gràcies. A
molt bon dia.
Gràcies. Bon dia.
Tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
T'agrada la ràdio però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al Mar o Simple Política, Girem el Món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més, quan tu vulguis, a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Dissabte 4 de maig, a partir de 11:15, veniu a Festa Esplai, la gran festa de Fundesplai al Parc Nou del Prat de Llobregat. A Festa Esplai trobareu espectacles infantils, música, circ, jocs, màgia i més de 50 activitats lúdiques i educatives per infants, joves i famílies. A més, feu un tast de colònies i casals d'estiu. I aquest any, gran festa del ball a partir de 11:45, amb els artistes Sara Roy, Ginestà, Xiula, Edu Esteve, Su, Sofia Coll i Chungman. Dissabte 4 de maig, Festa Esplai al Parc Nou del Prat de Llobregat.
Planeta Prat.
9 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat amb més temes. Ens visiten, com sabeu, un cop al mes des dels centres d'atenció primària amb el Tinc al Cap a la ràdio. Avui saludem la Stephanie Martínez, referent de benestar emocional del CAP 17 de setembre. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
I de fet acabem de parlar una mica d'aquest tracte que rebien des de l'atenció primària. Sobretot també ens hem centrat en aquesta part de l'espera hospitalària, que és veritat que a vegades doncs, es porta una mica pitjor, però en general estaven força satisfets, sobretot amb aquesta atenció des dels propis centres i des d'aquesta part de tenir referents que coneixes, no? Que aquí ho entrellacem una mica amb la part emocional, però ens destacaven, per exemple, el tenir una metgessa d'atenció primària que sigui empàtica, que t'escolti, que més enllà de la teva dolència, no? et puguis sentir escoltat i comprès, també, no?
Clar, sí, al final és molt important tenir una persona de referència perquè aquesta persona et coneix, coneix la teva història, coneix la teva família segurament, i tenir un espai on puguis, no, pues explicar com et sents o algun tipus de malestar que potser a casa pues no et surt dir-ho o no ho pots explicar, per ells és molt important.
A vegades això passa, que amb la gent que tenim més confiança potser no acabes d'obrir-te tant i quan vas al metge és quan surt tot, no? Que et fa potser una pregunta i és quan dius, ostres, doncs sí, és veritat, estic malament, estic així.
Passa molt i a mi, jo que treballo a l'ambulatori, no, com a psicòloga, sí que m'ho comenten molt, que al final no volen preocupar la gent més propera, volen, pues, no... fer veure que tot està bé i no transmitir a lo millor el malestar als seus familiars més propers, i això pues quan arriben a la consulta i tenen un espai, aunque sigui curt, sí, però ho aprofiten al màxim perquè sí, es senten compresos pel seu, la seva persona de referència, i també necessiten aquesta altra perspectiva d'un professional que, no, que els ajuda molt i els fa sentir molt més tranquils.
Clar, que vull fer aquesta valoració, eh? Però és veritat que moltes vegades vivim amb això d'emmascarar precisament per intentar no preocupar la gent del nostre entorn, per intentar doncs, no valorar la nostra problemàtica en excés. I avui volem parlar d'això, perquè a la Festa de la Salut i de l'Activitat Física també vau aprofitar per posar el tema de la salut mental sobre la taula, perquè és veritat que moltes vegades doncs, la resta de malestars els podem identificar, si tenim un dolor d'esquena, si tenim un mal de cap, tot això sí que ho identifiquem, però a l'hora de discernir què és el que ens està passant i també com ens trobem, a qui ens costa més, no? Posar paraules en aquests sentiments i sobretot en les emocions, no? Que al final és amb el que hem de conviure i és una cosa bàsica que hem de començar ja a prendre consciència també.
Sí, mira, té tota la relació el que estem parlant amb l'activitat que vam fer el Dia de la Salut, perquè la nostra intenció era això, normalitzar les emocions més desagradables, com pot ser la tristesa o l'ansietat, la ràbia. Les volem normalitzar perquè sí que és veritat que amb facilitat quan et passa alguna cosa que et sents orgullós, que estàs feliç, que, no, que vols compartir, ho comparteixes molt ràpid, ho expliques amb un somriure, però no, en canvi, quan hi ha un malestar, hi ha una tristesa, hi ha, no, problemàtiques del dia a dia, això, no, la gent li costa més expressar-ho, comunicar-ho, ho guarda, ho reprimeix, sí, ho deixa un racó, no, del seu cos, i moltes vegades passa que anem posant, no, a la motxilla petites coses que arriba un moment que, no, el cos et diu, no, és molt gran la motxilla, para, i hi ha aquesta sintomatologia, no, que ja el que fa és que pari, t'obliga a parar, no? I llavors la nostra intenció a l'activitat era això mateix, no? Que poguessin identificar els pares de, no? Sobretot dels infants que venien a realitzar l'activitat dels nens, com es sentien en aquell moment, no? Hi havia diverses emocions i nosaltres els dèiem, ara mateix com et sents? No? Hi estava l'alegria, no? L'ansietat, el por, no? La tristesa, també van posar estats, no? Com la calma, i volíem, no, que poguessin identificar quina emoció sentien en aquell moment. Uh-huh. I bueno, sí, moltes persones es sentien ansiosos o en aquell moment o estaven una mica agobiats pel, no, per qualsevol cosa, i normalment pues, ho identifiquen com una emoció desagradable, com sí, una emoció que no és bo tenir, i això mateix és el que fa a vegades que l'emoció no pugui transitar per si sola, que no pugui fer la seva funció, donar resposta i que es quedi més, no? El que fem per no tenir-la fa precisament que es quedi amb nosaltres.
Clar, com podem fer que després d'identificar, la primera part seria això, no? La identificació de quina emoció estem sentint. Un cop aquí, sobretot clar, quan parlem d'aquestes emocions que identifiquem com més desagradables o menys agradables, com fem això que has dit tu tan ràpid, no, de transitar aquesta emoció perquè pugui marxar o perquè la puguem assumir de la millor forma possible, perquè aquest procés és que no és fàcil.
No, no és gens fàcil, i bueno, el primer que jo recomano és tenir un diàleg intern positiu, ser amable i compassiu amb un mateix.
Ens parlem molt malament.
Ens parlem molt malament, i a vegades ho fem de forma automàtica, inconscient, i no ens donem compte, que jo m'aixico, no, pel dematí i potser ja tinc un discurs negatiu sense adonar-me que això m'està influenciant per la resta del dia. Ja. O no, alguna cosa no em surt com jo esperava i em dic, no, pues, inútil o alguna cosa així, que això també m'està influint i no em dono compte. Llavors, bueno, primer hem d'identificar aquesta emoció, després he d'estar molt atent amb aquest llenguatge, aquestes paraules, aquests pensaments que estic tenint, que estan influenciats per la emoció, no? Si jo estic ansiós, tindré, no, pues, pensaments d'anticipació, no, del futur, i si estic trista, pues, seran més negatius, pues, veure tot això, tot aquests pensaments, i després donar-li la volta, no? Veure quina responsabilitat tinc, què puc fer jo, què no puc fer, i no? A vegades el que més m'ajuda és canviar el focus, no? Perquè em focalitzo molt en aquell problema, en allò que jo ara mateix no puc fer res o que no depèn de mi, i això tapa tot el que més que a mi em fa bé, que a mi m'agrada, que a mi em fa sentir bé, i a vegades és ser conscient de que això està allà, allò que no m'agrada, allò que em fa sentir malament, però ho deixo aquí, i ara mateix, com no puc donar-li resposta, vaig a focalitzar-me en altres coses. I quan es pugui, no, atendre, s'atendrà, però a vegades la impaciència i el voler, no, que tot estigui bé ràpid m'enganxa, no, aquest malestar.
Clar, és veritat que aquí segurament cadascú desenvoluparà les seves estratègies perquè al final no tot li funciona a tothom, no? A partir d'aquí podem provar escriure aquesta problemàtica per allunyar-nos, parlar-nos, això que diuen, com la teva millor amiga li parlaries de la mateixa problemàtica. Però s'ha d'aprendre i és tot un procés, perquè és veritat que crec que està demostrat que neurològicament els nostres pensaments el cervell els assumeix com si fossin realitats, amb la qual cosa modulen el que nosaltres en un futur puguem anar fent i com es desenvolupa la nostra vida. És molt complicat això, no? De dir,
totalment, totalment.
És que ens hem de parlar bé perquè realment això el cervell ho assimila com una veritat, i si em dic soc una inútil, com ho he pogut tornar a fer, l'he tornat a cagar, tal, al final et condiciona això.
Totalment, et condiciona totalment. Llavors jo identifico aquests pensaments per, no, per ser conscient de que m'estan condicionant. Clar. Com he actuat jo aquell dia o en aquell moment després del pensament que he tingut o el que m'he dit, no? Uh-huh. I és començar a ser conscient de com el procés aquest com funciona. Però bueno, com dius, tothom té unes estratègies i unes maneres de gestionar, no, les seves emocions o les seves problemàtiques, i costa canviar aquestes conductes. Nosaltres sempre els diem, no, als pacients o bueno, quan fem activitats, les emocions no es poden controlar, són inconscients. Jo no puc escollir, no, sentir-me trista o sentir-me alegre, si no sempre estaríem alegre, però els pensaments tampoc, jo tampoc puc no treure'm un pensament del cap, que jo també sé, és important ser conscient, però sí que puc decidir les accions que faig. Per això incidim molt en les accions, perquè les accions seran el que canvin l'altre que és més inconscient.
Clar, és aquesta part que deies, què puc controlar, no? Puc controlar, fer aquestes coses,
sí.
Perquè aquesta part sí que és exclusivament meva, no?
Sí.
Una altra cosa que passa en aquest món que vivim de pantalles és que moltes vegades aquests pensaments ens arriben just abans d'anar a dormir, quan fem tot aquest repàs, quan ja no tenim el telèfon mòbil a la mà, quan no ens estem distraient amb música, amb audiovisual, amb el que sigui, perquè això és veritat, no? Que moltes vegades, per no sentir-te tu mateix, el que fas és ocupar i tapar l'espai, i en el moment que te'n vas a dormir és quan arriba tot el repàs del dia, tot el que has fet malament, tot el que pot passar-te, possibles escenaris que mai no passen. Com podem lluitar contra aquest moment? Perquè, clar, això moltes vegades el que genera encara és pitjor, que és un insomni perquè no pots dormir dels mateixos pensaments i al final és una roda terrorífica. No descanses, el dia següent et tornes a enfrontar això.
Realment no es pot lluitar, ¿vale? No es pot lluitar perquè, no, si jo durant el dia estic ocupat, estic treballant o a l'escola o estic fent activitats o estic amb amics o estic amb el mòbil, que també és un distractor pur i dur, no penso tant, no? I llavors a la nit és com no tinc distractors, em quedo amb mi mateix, no? Que hi ha gent que és que evita quedar-se amb si mateix, no vol estar sol, no vol tenir moments de poder pensar. Llavors, jo el que recomano és poder expressar-ho a algú. Si pot ser a un amic o pot ser a un familiar, que no vull preocupar-los, que no vull compartir-lo per el que sigui, doncs demano ajuda a un professional. Que moltes vegades no dono el pas, no? Per por, per estigma, pel que sigui, però jo necessito una altra perspectiva.
Clar.
Necessito una altra perspectiva, perquè l'altra persona veurà un camí, unes coses que tu no estàs podent veure en aquell moment per com et sents. Llavors, les sortides que tu veus no t'estan ajudant. I la que et pot donar un professional o inclús un familiar es reduirà el malestar perquè no ho veu igual que tu.
Moltes vegades, fins i tot quan verbalitzem aquests pensaments, ja ens n'adonem, no? De com al final són pensaments marcians, que a vegades ens posem en el pitjor dels casos, o moltes vegades la duresa d'aquests discursos, de com ens parlem. Només el fet de dir-ho en veu alta, no? Per tant, aquest ja és una passa de tot aquest procés. Has parlat també abans de que si no fem aquests espais, no ens deixem aquests espais per poder pensar, per poder sentir les emocions, al final arriba un moment que el cos t'atura de cop. Pot ser per les problemàtiques que siguin, però acostumen a coincidir, no? Quan ja portem una època que sabem que estem carregats o d'estrès o que estem passant per una època més complicada. Què podem fer en aquests casos quan ja arribem a aquest punt de que el cos ens atura del tot i que a vegades no veiem la sortida?
Sí, doncs hem de parar. Hem de parar perquè el cos ens ho està demanant, ens està dient para, no? Perquè probablement he volgut fer el que he pogut, no? Perquè jo sempre els dic als pacients, no? Has fet el que saps, el que coneixes, el que t'ha servit, el que t'ha ajudat en moltes ocasions, però ara mateix això que estàs fent no t'està ajudant. Necessites unes altres eines. Llavors és important estar obert, no? Obert i voler canviar.
Clar.
Perquè a vegades també, no? Quan algú ve i diu no, és que jo vull estar bé per ser com abans o per portar el mateix ritme que abans o perquè tot estigui igual, jo dic això és el que t'ha portat aquí, no? Aquesta exigència o aquest ritme o aquesta actitud passiva de no saber posar límits o dir no, moltes coses. Llavors s'han de canviar coses perquè puguis millorar el teu estat anímic.
Clar, hi ha una part que hem de tenir aquesta voluntat de canvi activa, no? Perquè és veritat que moltes vegades, si allò no ens ha funcionat, segurament per molt que canviem una cosa, no funcionarà perquè no és la forma com segurament hem d'anar, no? Perquè al final hem après moltes vegades a cop d'això, que ens aturi el cos, que aquesta autoexigència al final tampoc no és el més saludable, no? A nivell de salut mental. També és important moltes vegades saber que són transitòries, no? Aquestes emocions, que no ens instal·larem en la tristor permanentment o en la ràbia. Això passa i canvia.
Sí, les emocions són transitòries. Nosaltres sempre també expliquem això de pots ser feliç i tenir patiment alhora? Ho preguntem, no? Perquè a vegades, no, pues hi ha aquest pensament de no, tothom és, veig els altres i els veig feliços, ells poden anar amb tot, tenen eines, jo no les tinc, jo a mi perquè això em supera, no? I això, al final, estàs minimitzant això que et fa mal. I cadascú té dret de sentir-se malament pel que vulgui, no? Pel que necessiti. Llavors donem aquesta visió, no, de, no, jo puc tenir moments de felicitats, moments de patiment, i jo em puc aixecar i sentir-me molt alegre, i que passi alguna cosa en el dia que em posi trista o que m'emprenyi, o, no? Llavors hem de ser conscients de que les emocions són transitòries i tot passarà, però he de deixar que passin.
Clar. No ens hem de bloquejar, no, davant d'aquesta part de no sentir aquestes emocions.
Sí.
Doncs jo crec que hem donat algunes de les claus principals per si a algú li ressona el tema, que es trobi en aquesta situació, i sobretot també per deixar-nos espai, per escoltar-nos, per estar amb nosaltres mateixes, que moltes vegades en aquest món de pantalles, de feina, d'audiovisual per tot arreu, no tenim aquest temps, no? A vegades sortir a fer un passeig, escoltar la natura, a fer una mica de meditació, deixar-te aquests espais, són justament una primera passa, no?, per poder transitar després totes aquestes emocions. És un camí complicat, però jo crec que intentarem recórrer-lo, sí, també a partir d'aquí. Estefi, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
T'agrada la ràdio però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al Mar o Simple Política, Girem el Món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més, quan tu vulguis, a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
After Express recupera l'essència del so trans i progressive. Els clàssics i no tan clàssics que ja no punxen els DJs estrella els segueixes tenint al Prat Ràdio. After Express, amb Javier Martínez. Diumenges de 10 a 12 del matí al 91.6 FM.
Que escucho oír un poco de blues en la radio.
Railroads Blues Radio, el millor programa de blues. Els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.
Qué bueno que soy un poco de blues en la radio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són 2:15.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bon dia, us parla Jonathan Marina. Acord entre la xinesa Chery i la catalana Ebro EV Motors per reactivar.